Info Migdia, amb Naomi Esteve.
Info Migdia d'avui dilluns 3 de gener del 2022. Arrenquem edició informativa, la primera de l'any, avançant els principals continguts i en formats titular. I Calella es queda sense el paquet turístic dels Next Generation. Era la primera convocatòria a la qual es volia acollir la ciutat per a destinacions turístiques del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Es van presentar un total de 26 projectes relacionats amb la transició verda i sostenible, la millora de l'eficiència energètica i la transició digital i la competitivitat final. Finalment, el Maresme, només Santa Susana, ha estat l'únic municipi que rebrà aquesta subvenció. S'injectaran 5 milions d'euros per reordenar el front marítim i executar el projecte de platges intel·ligents. I la Lluïsa ha estat el primer nadó calellenc d'aquest 2022. La petita va néixer al migdia del dissabte 1 de gener, a la 1 i 6 minuts, per part natural, aquí a l'Hospital de Calella. Com és costum, la família, que és resident al municipi, rebrà un obsequi per part de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva amb productes d'higiene per al nadó. I després de més de 40 anys, les llúdrigues han tornat al riu Tordera. Ho han confirmat les imatges enregistrades mitjançant fotoparanys del projecte de seguiment que fa la Fundació Ribus i la Fundació Zoo de Barcelona. Una espècie que ha viscut en aquesta zona al llarg de la història i que a partir dels 80 va pràcticament desaparèixer per accions relacionades directament amb l'activitat humana, com la contaminació, la caça i la destrucció del seu hàbitat. Avui en descobrirem com han tornat. I en l'apartat cultural, el cicle cultural que torna a oferir entrades a preus reduïts pels més joves. El cicle vol acostar-se així als joves amb entrades a 3 euros. L'objectiu és apropar la cultura i les arts escèniques a un públic que cada cop consumeix menys aquest teatre. Enguany, el cicle presenta una programació ampliada respecte a les edicions anteriors i amb més representacions justament per a aquest públic més jovenet. I amb el temps seguim amb molta estabilitat, algunes pinzellades de núvols prims i vent de garbí. L'ambient es manté però suau i amb màximes al voltant dels 17 graus. Atenció, però, a partir de dimecres, perquè arriba una onada de fred. Ho dèiem en titulars, és la portada d'aquest informatiu. Calella no està entre les destinacions turístiques que rebran els 650 milions d'euros del Pla de Sostenibilitat Turística a les destinacions del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Uns ajuts que atorga aquest ministeri a través dels fons Next Generations per finançar projectes transformadors vinculats al sector turístic. Calella va presentar un total de 26 propostes relacionades amb l'eficiència energètica, la sostenibilitat i la digitalització per un valor de 40 milions d'euros. La gran majoria es desprenien del Pla d'Emissió Zero i el Pla d'Acció Municipal 2019-2023. Doncs bé, finalment, el Ministeri d'Indústria ha decidit no atorgar aquesta subvenció a Calella. Entre aquests 26 projectes presentats hi havia alguns coneguts, com el del cobriment de la riera cap a Aspra, carretera nacional d'Ona en amunt. De fet, l'alcaldessa ja va confirmar a finals de setembre que, rebessin o no aquests fons europeus, aquesta actuació es duria en terme. En aquell moment, Candini també va destacar que aquesta subvenció del Ministeri no seria l'única proposta que faria Calella per acollir-se als Next Generation. De fet, l'objectiu d'aquestes propostes era millorar la capacitat del municipi davant d'un escenari turístic incert i volàtil. De fet, es volia posicionar Calella com una destinació segura, sostenible i competitiva i alhora mitigar els efectes del canvi climàtic. A banda d'aquesta primera convocatòria, Calella també presenta de manera mancomunada amb Pineda, Malgrat i Santa Susana altres projectes de rehabilitació energètica, sostenibilitat i transició digital. De fet, aquí a la comarca, de moment, l'única població que es podrà acollir aquest primer paquet d'ajudes serà Santa Susana, que ha aconseguit que s'aposti pel projecte estratègic de millora de la sostenibilitat dels espais del front marítim del municipi. Rebran un total de 5 milions d'euros per reordenar el litoral i executar el projecte de platges intel·ligents. Tots aquests plans són compatibles amb l'estratègia de destinació turística intel·ligent de la qual forma part aquest municipi. En xifres globals, Catalunya ha rebut 69,87 milions d'euros. El municipi que més recursos rep és Salou, amb 6 milions, seguit de Lloret de Mar, amb 5,9. Canviem radicalment de qüestió. De fet, és la notícia tradicional de principis d'any. Es diu Lluïsa i ha estat el primer nadó calellenc nascut el 2022. Ho va fer dissabte al migdia a l'Hospital Sant Jaume de Calella. Va néixer a les 13:06 amb un part natural i sense complicacions i va pesar 2.600 quilos. La família de la Lluïsa resideix aquí a Calella i rebrà un obsequi per part del centre hospitalari que, per les mesures de seguretat contra la Covid, enviarà en el seu domicili els pròxims dies i no l'entregarà a l'hospital com era costum. De fet, a Catalunya el primer nadó va néixer, va ser l'Alexa. Va néixer a les 00:00 de l'1 de gener a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. 9 minuts després naixia el primer nadó de les comarques gironines, l'Ainàs, a l'Hospital d'Olot i el comarcal de la Garrotxa. A la regió de Tarragona el primer a néixer va ser la Candela, nascuda a les 12:19 minuts a l'Hospital Sant Joan 23. A les 00:59 hi va haver el primer naixement a les comarques lleidatanes a l'Hospital Arnau de Vilanova. I les imatges enregistrades mitjançant fotoparanys del projecte de seguiment que fa la Fundació Ribus i la Fundació Fotzoo de Barcelona, que estan fent a la Tordera, han confirmat que la llúdriga torna a ser present al riu després de més de 40 anys. Una espècie que ha viscut a la zona al llarg de la història i que a partir dels 80 va pràcticament desaparèixer per accions relacionades directament amb l'activitat humana, la contaminació, la caça i la destrucció de l'hàbitat. Arnau Torlà és investigació en ecologia fluvial, expert en llúdriques, i n'ha parlat a aquesta casa.
Sobretot la contaminació de les aigües, que va fer desaparèixer tota la comunitat de peixos, de crancs i d'amfibis, o la va deixar en una situació molt, molt precària i, per tant, la llúdriga no trobava aliment i després també queda perseguida, no? En les poques zones on sí que van quedar peixos, els pescadors pensaven que era la culpable de la desaparició dels peixos i, per tant, hi havia campanyes inclús d'erradicació. Però ara és veritat que ara hi ha altres factors, o sigui, vençuts aquests, anem veient que hi ha altres factors que hem de tenir en compte, no?, per la llúdriga, que com són la simplificació de l'hàbitat, que la llera tingui una estructura adequada, que no hi hagi molta gent al riu, i bueno, són factors que ara prenen protagonisme.
De fet, la llúdriga és un animal depredador semiaquàtic de la família dels mustèlids que passa la major part del seu període d'activitat dins l'aigua i que s'alimenta bàsicament de carpes, truites o barbs, si bé també menja crancs, amfibis i serps d'aigua, unes espècies que, gràcies a la millora de la qualitat de l'aigua, s'han tornat a reproduir.
La contaminació ha baixat molt i ara ja tenim uns nivells, o sigui, no podem dir que estiguem perfectes, no?, com si fos idíl·lic, però tenim uns nivells que ja no afecten a la majoria de fauna i, per tant, la contaminació a la Tordera ja no és un factor restrictiu per la llúdriga, ni per la llúdriga, ni pels peixos autòctons, ni per la majoria d'amfibis. La contaminació és un objectiu superat. El que ens ha permès és això, sobretot el restabliment d'espècies autòctones com el bar de muntanya, la bagra catalana, que a la Tordera tenen densitats bastant elevades en comparació a altres rius. S'han mantingut força bé i s'han recuperat. I això, i el cranc vermell americà també és important per la llúdriga ara, que és un nou vingut, i els amfibis, la granota verda, també suposa una part important de la dieta.
El temporal Glòria, que a final del mes de gener de l'any 2020 va devastar bona part del país, va tenir conseqüències, de fet, molt positives pel riu Tordera, produint millores en l'hàbitat, on el cabal de l'aigua es va mantenir molt més del que és habitual.
Que en el conjunt del riu el Glòria va produir millores en l'hàbitat, no? Va eixamplar aquests hàbitats aquàtics i també va ser un any que va durar l'aigua, o sigui, es va mantenir l'aigua durant molt més temps de l'habitual. I a l'estiu teníem molta més aigua del que és habitual en els últims anys. I això ha pogut influenciar que s'hagi establert per primera vegada en aquesta zona. I, per tant, s'haurà de seguir si és un fet puntual o si segueix així.
Les llúdrigues, de fet, no són fàcils de veure, però en el cas d'avistament cal respectar la distància, gaudir-la des de lluny i, sobretot, no cridar. I si portem algun gos, mantenir-lo lligat i que no intervingui en el seu hàbitat. Al conjunt de la conca de la Tordera actualment hi ha unes 25 llúdrigues, de les quals hi ha 3 femelles reproductores. A la Baixa Tordera se n'han vist una. I l'augment exponencial dels casos positius de Covid per la variant Omicron ha desbordat els caps catalans i per això Salut ha acordat amb les farmàcies ampliar la col·laboració per la pandèmia. La novetat és que les persones que es facin un test d'antígens a casa i que donin positiu també podran comunicar-ho a les farmàcies, que s'encarregaran de fer arribar la informació al sistema de Salut perquè s'inclogui a l'historial clínic de la persona. Ho han explicat aquest dilluns al matí en roda de premsa la directora del Servei Català, Gemma Creywinkle, i el president de Farmacèutics Catalans, Jordi Casas. De fet, molts farmacèutics ja comunicaven els positius dels tests d'antígens que es feien als clients directament al CAP. Fins ara, aquests tests positius fets a casa s'havien de comunicar al 061 o al CAP, que s'encarregaven d'introduir la informació, però les últimes setmanes l'allau de trucades ho feia molt difícil. Ara bé, cal només comunicar-ho a les farmàcies. I la 50ena de baixes de Covid entre els maquinistes de Renfe han obligat a l'operadora a reformular el servei a Catalunya i cancel·lar entre 20 i 30 trajectes al dia, molts d'ells aquí al Maresme, i oferir puntualment transport per carretera en alguns trams. Renfe assegura que estan intentant minimitzar l'afectació, però recorden que els conductors no es poden substituir fàcilment. Moltes d'aquestes cancel·lacions s'estan produint en les línies com l'R1, que connecta el Maresme amb Barcelona, i on hi ha la freqüència més alta de Boys. Renfe insisteix que, tot i les afectacions, sempre hi ha garantit el desplaçament. L'operadora fixa cada tarda quina modificació tindrà el servei l'endemà, tenint en compte l'evolució de les baixes, que tant poden ser per contagis de Covid com per contactes estrets. I l'antiga seu de Caixa Laietana, el polígon Pla d'en Boet de Mataró, finalment serà un hospital privat impulsat pel grup Creu Blanca. El grup del sector sanitari privat ha confirmat que ha adquirit aquest immoble, que porta 10 anys buit i en desús, i que té previst construir un hospital per oferir una atenció integral que permeti cobrir totes les necessitats mèdiques i quirúrgiques. Segons ha avançat Creu Blanca, el nou hospital aportarà a Mataró i a les Rodalies una major oferta assistencial de proximitat, ajudarà a disminuir l'impacte de mobilitat i col·laborarà amb entitats públiques per tal de descongestionar l'actual pressió assistencial. Les futures instal·lacions tindran una àrea d'ingrés hospitalari, una àrea quirúrgica equipada amb tecnologia robòtica, zones de curta estada per tractaments ambulatoris o cirurgies sense ingrés, urgències 24 hores, consultes externes i una àrea de diagnòstic per la imatge amb equips de ressonància magnètica i un TAC d'última generació. I els organitzadors del cicle cultural han decidit tornar a apostar per apropar el teatre als més joves, un públic que cada cop consumeix menys cultura. Ho han fet posant a la venda entrades a 3 euros pels joves d'entre 12 i 20 anys i que disposin del passaport cultural. Enguany també s'ha acordat d'altre cop una tarificació especial i reduïda de les entrades a diversos col·lectius i a les famílies amb pocs recursos que podran assistir gratuïtament als espectacles. Com en l'anterior edició, l'Ajuntament de Calella ha tornat a engegar la iniciativa per fer arribar totes les propostes del cicle cultural als col·lectius en situació de vulnerabilitat o exclusió i aquells que no acostumen a fer un consum cultural. En aquest sentit, les famílies amb pocs recursos podran assistir gratuïtament als espectacles. L'àrea de política social serà qui escollirà la família en funció de l'obra programada. El tinent d'alcaldia i nou responsable de l'àrea de cultura, Josep Torres, ha afegit que enguany també es tornen a posar a la venda les entrades a preu reduït pels joves i els membres del Club Social L'Encenall.
Que és intentar que el jovent de Calella s'enganxi, doncs, la cultura s'enganxi a les obres de teatre, eh? Llavors hi ha un preu reduït per ells, de 3 euros. Hi ha també alguns altres col·lectius, com l'Encenall, per exemple, que també té un preu reduït. Nosaltres també posem a disposició de serveis socials entrades per famílies que en principi no es poden permetre anar al teatre perquè prou feina tenen per cobrir les seves necessitats. Llavors nosaltres també intentem això, doncs que aquestes persones que no tenen possibilitats d'anar al teatre hi puguin anar. Llavors és serveis socials que distribueix i acaba de donar aquestes entrades.
De fet, l'objectiu de tot plegat és apropar el teatre a tothom i esprema la capacitat que té la cultura com a eina d'integració social. Pels que no siguin beneficiaris d'aquestes noves tarificacions, se'ls ofereix també la possibilitat d'adquirir els abonaments. El programador cultural del cicle, Marcel Pla, explica que hi ha 3 tipus. El familiar, amb un preu de 20 euros, el de 5 espectacles i l'abonament a tota la temporada.
Però han d'haver-hi els abonaments perquè tenen bons resultats, sobretot pels que són consumidors del teatre. I sí, sí, torna a haver-hi els abonaments. I el del cicle familiar, per exemple, que si els agafessin per separat tots els hi valdria 27 euros, doncs els hi val 20. O sigui que es pot dir que una obra els hi surt gratis. El de 5 espectacles els hi val 52. I després el de 10 espectacles, que seria el de tot el cicle d'adults, val 90 euros.
La nova edició del cicle cultural oferirà una funció per setmana fins al 9 d'abril i comptarà amb espectacles de teatre, dansa i musical per a tots els públics. De fet, Pla ha destacat una de les principals novetats d'enguany, la programació d'obres per a un públic més juvenil.
Que era una franja a vegades que teníem oblidada. O sigui, teníem per públic d'adults, per públic familiar, així més infantil, però després de 12 a 20 anys era una franja que teníem bastant oblidada i des del projecte del Passaport Cultural, aquest projecte també consisteix en això, en començar a programar coses per aquesta franja d'edat i que ells també puguin participar en coses que volem que els hi portem i que hi hagi una mica més d'interacció.
Una de les grans apostes per a aquest públic més jove és l'espectacle ACA, del 15 de gener. Una proposta transgressora que enamorarà els més joves i els farà reflexionar sobre l'adolescència, els fonaments, les arrels i la identitat. Per aquest gener s'han programat 3 obres més, començant amb David Verdaguer aquest mateix 8 de gener, El sexe ocult, i el 22 el tancarà l'espectacle de dansa i teatre Barbes de Balena. De fet, l'objectiu de tot plegat és tornar a apostar per la cultura.
L'Ajuntament el que fa, i jo crec que fa anys que ho fa, és apostar per la cultura. Això per nosaltres és molt important, poder apostar per la cultura, poder intentar apropar a la gent, als ciutadans de Calella i les contrades, perquè es ve molta gent dels pobles del costat, doncs una cultura, doncs penso que amb molta qualitat. Llavors, a partir d'aquí, doncs sí que intentem doncs que la cosa sigui molt variada, és a dir, que hi hagi coses per la família, coses per les persones que no hagin d'anar amb criatures a veure una obra de teatre, coses molt sèries, coses divertides.
Pla i Torres conviden a tothom a gaudir del teatre i fomentar-ne el consum en una època fosca pel món cultural.
Meti Polit us ofereix el temps.
1:18, moment per conèixer tota la informació meteorològica a les portes d'aquesta onada de fred amb el nostre home del temps, Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui la situació meteorològica encapçalada per la bonança. Aquesta primera setmana de l'any 2022 comença amb molta tranquil·litat, però amb canvis a la vista. Canvis que arribaran la vigília del Dia de Reis i que ens portaran precipitacions. Sembla que localment abundants es podrien arribar a superar els 20 litres per metre quadrat i, a més, les temperatures que es normalitzaran. Baixaran de forma clara el dia 5 i encara baixaran més entre el 6 i el 7, sobretot les temperatures nocturnes, que seran negatives cap a zones de l'interior de la comarca. Per tant, temperatures, el que dèiem, plenament normalitzades, i deixarem enrere aquesta bombolla càlida que fa dies que ens acompanya ben bé des de les vols de Nadal i que de moment continuarà amb nosaltres encara avui i també bona part del dia de demà. Avui, domini del sol, com dèiem, presència d'alguns núvols prims, vents més aviat fluixos, Aquesta tarda giren cap a sud-oest, es reforçarà però aquesta tarda el vent de Garbí, especialment cap a la costa del Maresme Nord, i la situació marítima. Aquest matí, petites àrees de maró. Aquesta tarda, a l'extrem nord de la comarca, podrien aparèixer algunes àrees de forta maró, sobretot cap a última hora del dia. I és que demà el vent de Garbí i Ponent seran els protagonistes, un vent que serà moderat a tota la costa maresmenca i que farà que la mar es mantingui bastant alterada. Hi haurà maró amb àrees de forta maró a pràcticament tota la costa maresmenca, però especialment al nord, que és on trobarem la situació marítima més alterada. Com dèiem, de cara a dimecres arriba aquest canvi de temps de la mà d'una pertorbació que farà que durant la matinada i al matí la nuvolositat sigui abundant a tota la comarca, amb xàfecs que poden afectar qualsevol punt del Maresme. Després, durant la tarda s'obriran moltes clarines, però encara podrà quedar algun ruixat puntual. Per tant, ho haurem de seguir, perquè serà la tarda de la cavalcada dels Reis i haurem de veure doncs, com evoluciona tot plegat. Demà ho acabarem de concretar i el mateix dimecres també al matí veurem com evolucionarà tot plegat. El que sí sembla és que de cara al dia de Reis, de cara a dijous, el temps serà completament assolellat, però fred. Fred d'hivern, normal, pel que és l'època de l'any.
Net i Polit us ha ofert el temps.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Una i 22 minuts amb la informació meteorològica. Nosaltres ens acomiadem, ja ho saben, poden seguir informats al web www.radiocalellatv.cat. Que tinguin una molt bona tarda. Nosaltres tornem demà a la una.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.